Sánchez ha reivindicat la democràcia i ha advertit que la dictadura pot tornar. Ho ha dit a la presentació del programa d'actes que el govern espanyol ha preparat pel 50è aniversari de la mort de Franco i que du per lema Espanya en llibertat. Hi han acudit els ministres del PSOE i de Sumar, però no del PP, que argumenta que la democràcia no va començar el 75. El rei Felip VI tampoc hi era per problemes d'agenda, segons la Zarzuela.
És fàcil oblidar les enormes fortaleses de la democràcia y dejarse seducir por quienes prometen a la gente orden, seguridad, riqueza, a cambio de arrebatarles lo más preciado de una persona, de un individuo, que es el poder de elegir el destino de uno mismo, de convertirles en consecuencia en agentes pasivos, en meros espectadores del proyecto social y económico que ellos quieren imponer y desplegar. De hecho, está pasando.
I la consellera d'Economia, Alícia Romero, s'ha reunit aquest dimecres amb el grup parlamentari dels Comuns i s'han emplaçat a seguir negociant amb l'objectiu d'arribar a un acord en el marc de la roda de contactes per abordar el pressupost de la Generalitat per aquest 2025. Romero i el secretari general, Juli Fernández, han traslladat als Comuns el compromís de complir l'acord d'investidura, especialment les mesures sobre regulació i promoció d'habitatge. Al seu torn, el portaveu dels Comuns, David Cid, Susana Segovia i Andrés García Berrio han reclamat implementar el règim sancionador abans d'acabar el gener. Més temes. Els Mossos investiguen un tiroteig al barri de la Mina. Els fets van tenir lloc cap a les 10 de la nit, ahir al vespre, a la zona compresa entre els carrers de Saturn i de Venus, on es va produir un intercanvi de trets entre un grup de diverses persones. Una dona va resultar ferida lleu. De moment no hi ha cap detingut. De la crònica internacional seguim molt pendents als Estats Units, on un important incendi ha destruït desenes de residències i ha obligat a evacuar més de 30.000 persones a Los Angeles. El foc afecta sobretot un barri muntanyós de la ciutat californiana i segueix creixent molt ràpid, alimentat per forts vents. Les autoritats preveuen que les condicions empitjorin les properes hores. I aquí ha activat el Vencat per fortes ratxes de vent que aquesta tarda i la propera matinada poden afectar bona part del nord-est. Les comarques més afectades seran les de la Selva, Garrotxa i Osona, un dia en el que els embassaments del sistema Ter-Llobregat es troben al 35% de la seva capacitat.
Notícies en xarxa.
Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa al Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona. Programa que fem i que, com sabeu, podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de part de tot l'equip conduït a la part tècnica per Oriol Coromina, Joan Muñoz a la producció i de qui us parla Carme Reverte. Avui és dimecres 8 de gener i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluís Mi Pérez.
Bon dia. Continua el temps més aviat tranquil pel que fa a l'estat del cel, perquè hi ha pocs núvols, però en canvi una mica més bellugat en el capítol del vent. Va bufant des de fa ja una colla d'hores, sobretot a les comarques de Tarragona, també de Barcelona, i ja s'anirà accelerant i reforçant molt aquest vent entre ponent i sud-oest a les comarques del Pirineu i de Girona. De fet, al llarg d'aquesta tarda, aquest vespre, a gran part de Girona, especialment a les muntanyes de l'interior, aniran bufant aquests cops de més de 80-90 km per hora de vent de ponent. És un vent ressec, per tant, continuarà provocant núvols molt prims i absència total de pluges, i només arribaran alguns núvols més gruixuts al llarg d'aquesta tarda per les comarques de ponent, amb alguna gotellada o alguna volva de neu als cims del Pirineu. L'ambient molt suau, molt més que ahir, fins i tot sensació de primavera arran de mar. El dijous, la mateixa situació amb el vent més tossut a les comarques del sud. Ho seguirem a la xarxa.
Bé, doncs avui al Connectats coneixerem els detalls del nou calendari dels pagesos que s'edita cada any a Sant Cugat. En parlarem amb el seu editor, Joan Tomàs. Acabarem la primera hora amb la tertúlia generalista. Avui per parlar de la commemoració dels 50 anys de la mort de Franco i de la crisi institucional a Can Barça motiu del cas Olmo. A partir de les 5 coneixerem el músic santcugatenc, Joan Pau Chaves. Continuarem amb teràpies de relaxació per conèixer el moviment Joy Move de la mà de la seva fundadora, Laia Barcón. I acabarem amb cultura i la compra de la casa Gomis per part del Ministeri de Cultura. Farem parlant d'aquesta operació des del Prat de Llobregat. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem.
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i 6 minuts ens posem al dia, fem amb la ronda d'actualitat, que un dia més obrim per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. De cara a la mitja marató de Terrasses, que se celebrarà el diumenge 26 de gener, l'associació esportiva Mitja Marató proposa per aquest dissabte una pràctica amb uns companys de luxe, els olímpics i llegendes de l'atletisme Martin Fiz i Fermín Cacho. El punt de trobada serà la Torre de Mossèn Homs, a les 8 de la vespre, on es reunirà el grup dels mossenaires, liderat per Pep Moliner, que és un col·lectiu que porta 32 anys consecutius organitzant entrenaments cada dissabte. L'entrenament constarà d'un recorregut de 7 quilòmetres fins al bosc de Can Déu, un lloc emblemàtic per a Martin Fiz, ja que hi entrenava habitualment durant les seves proves de cross. Precisament en aquest escenari, Fiz es va proclamar campió de Catalunya de cross l'any 86. Fiz i Cacho també seran presents a la taula rodona que tindrà lloc el 18 de gener a la FAC Cultural amb altres figures de l'esport local, com les nedadores Laura Roca i Sarai Gascón. Tots dos esdeveniments s'emmarquen dins dels actes oficials de la 25a edició de la Mitja Marató Internacional de Terrassa, que s'ha proposat aquest any superar el rècord de participació i aglutinar més de 6.000 corredors entre la cursa Santi Centelles i la mitja.
Gràcies, Sergi. I ara seguim des de Sabadell. Ens informa Júlia Ramon. Bona tarda.
Bona tarda. El jutjat d'instrucció número 2 de Sabadell ha arxivat la investigació contra 11 guàrdies civils per tortures i altres delictes presentada per un CDR detingut en l'operació Judes el setembre del 2019. La magistrada alega que no ha trobat indicis de delicte més enllà de la denúncia del sabadellenc Jordi Ros, qui sostenia que havia patit detenció il·legal, amenaces, coaccions i tortures. Des d'Alerta Solidària consideren que es culmina una instrucció pèssima que ha rebut crítiques per part de l'Audiència de Barcelona, que va recriminar la poca activitat de la instructora, que per cert mai ha citat a declarar els acusats.
Gràcies, Júlia. Anem ara fins al litoral. Des de Badalona ens informa Santiago Espasa. Bona tarda.
Bona tarda, Carme. Badalona ha rebut un 20% més de visites a l'oficina de turisme aquest 2024. Així ho ha assegurat la responsable de promoció econòmica de l'Ajuntament, Cristina Güera, que valora molt positivament l'increment de visitants que ha rebut la ciutat durant l'any passat. Güera afegeix que la campanya de Nadal ha estat tot un èxit a la ciutat. Es tracta de gent procedent de la resta de Catalunya i que ha visitat la ciutat, però no hi pernocten. Turistes explica que consumeixen a Badalona, així ho ha assegurat la regidora durant una entrevista al Badalona Matí. L'escoltem.
A l'estiu, doncs, s'han incrementat un 20% les visites respecte a l'any passat de visitants, no? Ja sigui de l'àrea metropolitana, que també tenim molta gent, no? Que et ve a passar el dia, doncs, de l'àrea metropolitana, de la província, de la resta de províncies de Catalunya. Això també és important, no? Aquestes visites que et venen a passar el dia.
El govern es mostra satisfet amb la campanya de Nadal, tot i no aportar xifres de les visites que han tingut la ciutat de persones interessades per l'arbre del Gorg, assegurant que ha estat un èxit rotund. Un exemple explicant és que s'han exhaurit totes les entrades dels diferents espectacles que s'hi han fet al voltant del Pare Noel o el Reis d'Orient. En aquest sentit, i responent a les crítiques de republicans i socialistes, Agüera defensa que l'arribada de Ses Majestats a l'estadi municipal aplega més gent que en altres ubicacions i que és obert a tothom en ser gratuït. Pel que fa a les crítiques per l'ús del castellà durant la cavalcada, assegura que no ha estat la primera vegada que es fa servir. Explica així s'havia fet durant el primer mandat de García Albiol.
Gràcies, Santiago. Continuem encara al litoral, una mica més al sud, al Prat de Llobregat. Jonathan Marín, bona tarda.
Bona tarda. El Ministeri de Cultura ha adquirit la Casa Gomis, coneguda popularment com la Ricarda, per un valor de 7,2 milions d'euros perquè esdevingui en un centre cultural totalment públic. Escoltem el ministre de Cultura, Ernest Urtasso.
Això avui passa a ser de la ciutadania, passa a ser de l'administració, per la seva conservació, en primer lloc. En segon lloc, també per les visites que es puguin realitzar perquè tothom la pugui visitar i gaudir, per ser un centre cultural 100% públic.
El ministre Urtasun ha destacat l'alt valor que té aquest edifici, un dels màxims exponents de l'arquitectura racionalista, i la relació amb el seu entorn en un context d'emergència climàtica, si bé assenyalar que no blinda aquest espai davant una eventual ampliació de l'aeroport. Segons el Ministeri, la Casa Gomis podria tenir un paper rellevant en la programació cultural de Barcelona com a capital mundial de l'arquitectura al 2026.
Gràcies, Jonathan. I ara, de retorn al Vallès, ens quedem a Castellà. Rocío Gómez, bona tarda.
Bona tarda. La castellarenca Elisenda Alemany, que va ser regidora de l'Altraveu i Decidim a l'Ajuntament de Castellà entre 2007 i 2016, és des de mitjans de desembre la nova secretària d'Esquerra Republicana. Alemany, de 41 anys, formava tàndem amb Oriol Junqueras a la candidatura de militància Decidim, que es va imposar a la segona volta de les primàries del partit, que es van celebrar el 14 de desembre. La candidatura guanyadora va obtenir un 52,2% dels vots davant del 42,2% de la candidatura Nova Esquerra Nacional, que encapçalava l'exalcalde de Vilassar de Dalt, Xavier Godàs. A més de ser la nova secretària general de la formació, Alemany també farà les funcions de portaveu d'Esquerra. Cal tenir en compte també que és actual portaveu del grup municipal d'Esquerra a l'Ajuntament de Barcelona i té una vicepresidència a l'àrea metropolitana de Barcelona.
Gràcies, Rocío. I abans de marxar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat. Joan Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. Les famílies afectades de l'edifici ruïnós situat al número 4 de l'avinguda de Lluís Companys han interposat una querella criminal contra els propietaris de l'immoble La Família Català per coacció i assetjament immobiliari. Segons els afectats, la propietat ha recorregut a diverses maniobres per forçar la seva sortida de l'edifici. Escoltem Didac Andrés, representant de les famílies.
A finals de desembre vam rebre un burofax dels propietaris, indicant que s'hauria d'abandonar l'edifici el dia 22 de gener, argumentant que l'Ajuntament havia concedit un permís d'enderroc i que començarien les obres el mateix dia. Avui sabem que aquest permís mai ha estat concedit i que forma part d'una maniobra per enganyar persones d'edat avançada. Ens preocupa que l'Ajuntament no hagi pres cap mesura disciplinària davant d'aquesta acció, de la qual vam donar notícia a l'últim ple.
Tot plegat ho han explicat els veïns afectats en una roda de premsa aquest dimarts en un dels pisos de l'edifici, acompanyats del sindicat de llogateres. En l'audiència pública del ple de desembre, els afectats van interpel·lar el regidor d'Urbanisme, Àngel Pedrós, sobre l'existència de la llicència d'enderrocament i sobre les inspeccions tècniques que havia rebut l'edifici, però no van obtenir una resposta clara. També van recordar que hi ha obert un procés de mediació del que no han tornat a saber-ne res. L'alcalde, Josep Maria Vallès, es va comprometre a reunir-se amb els veïns a principis de mes. Per la seva banda, Cugat Mèdia també ha contactat amb la propietat i està pendent de resposta.
A la tarda, no et desconnectis. Connectat.
El calendari dels pagesos és un almanac que s'ha dit a Sant Cugat i que ofereix informació relacionada amb l'agricultura, la pagesia, les tradicions i la cultura catalanes des de fa 164 anys. Per descobrir tota la informació que aquest recull inclou, la nostra companya Alba Triador ha parlat amb el seu editor, el santcugatenc Joan Tomàs.
El calendari dels pagesos és un almanac que s'edita a Sant Cugat i que ofereix informació relacionada amb l'agricultura, la pagesia, les tradicions i la cultura catalana des de fa 164 anys. La publicació s'identifica per la seva distintiva roda perpètua a la portada, que pronostica la fertilitat del sol de cada any. Un sol que a casa nostra està cada vegada més sec. Per saber de quina manera el canvi climàtic i la sequera han obligat a modificar progressivament el calendari dels pagesos i per descobrir tota la informació que aquest recull inclou, tenim amb nosaltres un dels editors de l'almanac. Joan Tomàs, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Ara dèiem, el canvi climàtic, aquest terra cada cop més sec, aquestes sequeres que cada vegada són més actualitat. Quin és el pronòstic per aquest 2025? Serà fèrtil el sol pels conreus de casa nostra?
Bé, a mi, clar, els anys que és fèrtil o molt fèrtil em fa molta il·lusió comunicar-ho, no? Aquest any 2025, la roda perpètua pronostica un any estèril. El que passa que, exactament, com heu, molt ben heu dit, això fa referència a la fertilitat del sol, no a les condicions meteorològiques. Per tant, amb unes molt bones condicions meteorològiques, evidentment, es compensa part de la fertilitat, dels cicles de fertilitat del sol, que de fet són els cicles de fertilitat dels microorganismes del sol, clar. Vale? Vull dir, és una cosa molt complexa, aquesta no és tan fàcil, eh?
No és una recepta miraculosa, diguéssim, haurem d'estar pendents de la climatologia i de com avança. Com comentàvem a l'inici, una conseqüència del canvi climàtic és aquesta sequera. Com afecta la manca d'aigua als nostres conreus?
Home, podeu comptar, no? Vull dir, l'aigua és un dels elements fonamentals pel creixement dels, el bon creixement dels vegetals i la fotosíntesi, que és el que al final necessita la planta per créixer. Per tant, afecta moltíssim. Llavors, bueno, a Catalunya tenim la sort de tenir una zona bastant humida i la zona de secà, bona part d'ella de regadiu, i això ens està salvant una mica. Però, esclar, els últims anys tots sabem que inclús les zones de regadiu han hagut de tancar o de restringir les dotacions dels canals, i això ha afectat molt a la pagesia, i tant, i tant.
De fet, han estat notícia i les reivindicacions dels pagesos per tots aquests motius. Si bé hem parlat de la sequera, hi ha altres episodis meteorològics, com poden ser els de vent i els de la pluja. Ara fa poc hem tingut aquesta dana tan virulenta al País Valencià, que entenc que tampoc ajuden a l'hora de la collita, oi?
Evidentment. És que, clar, la gent pensa en la sequera, però és que els pobres pagesos porten una temporada llarga de sequeres, de pedregades, de vent, de tants factors meteorològics contraris que déu-n'hi-do. De totes maneres, jo m'agradaria, si m'ho permeteu, afegir un factor més, perquè, és clar, la meteorologia difícilment podem actuar sobre ella, no? Almenys a curt termini. Però la pagesia s'està queixant molt d'altres coses, com per exemple la gran burocràcia que els està omplenant el temps.
Que els ofega.
Clar, exactament. Llavors hi ha coses que sí que les administracions, ho sento que ho digui així, però poden potser actuar de forma més directa i tampoc s'està fent prou, no? I això és el que a vegades també ens sap greu, no? És que els amants de la pagesia i de l'agricultura...
Aquella queixa que diuen els pagesos, no?, que es passen més estona al despatx o sobre la taula i a l'ordinador que al camp o amb els animals, en el cas dels ramaders.
Efectivament, vull dir, s'estan fent moltes reivindicacions també en aquest sentit, no? I aquí sí que s'hi pot actuar potser d'una manera més directa, no?
I tant. S'ha actualitzat d'alguna manera el calendari dels pagesos com a conseqüència d'aquests temes que parlàvem ara, del canvi climàtic?
Perdó, si hem actualitzat...
Si el calendari dels pagesos s'actualitza, no?, com a conseqüència del canvi climàtic, perquè amb 164 anys de trajectòria les coses han anat canviant.
Evidentment, s'ha actualitzat en molts aspectes i tal. El que passa que, això del canvi climàtic és evident, que està afectant, i qualsevol pagès et dirà que les collites s'avancen, etcètera. El que passa que aquest calendari, per exemple, hi ha un calendari de fruites i verdures de temporada suficientment, el rang és suficientment ampli com per abarcar una mica la gran quantitat de microclimes que té Catalunya. És que, clar, Catalunya té una varietat tan gran de microclimes que has de vigilar molt, perquè a vegades ens truca algun pagès i diu, home, dieu que tal mes encara es produeix tal producte i a casa nostra pues, ja fa un mes que no en collim. Dius, bueno, ja, però és que... no té res a veure el Pirineu amb el Delta de l'Ebre, no?
I tant.
Llavors, clar, com que el rang és tan ampli, no hem hagut, potser, de canviar massa el calendari, no?, per exemple, de fruites i verdures de temporada, però si segueix així s'haurà d'acabar fent, perquè és que, esclar, és que hi ha algunes coses que realment ja no parlem de dies, sinó que parlem de mesos. O sigui, que hi ha coses que realment està canviant molt, i a més el problema que tenim és que també que fluctua molt d'un any per l'altre, endavant i enrere també una mica. I fins que això no s'estabilitzi i no es vegi clar la tendència, també és complicat, és que és complicat realment.
De fet, fins i tot els cultius entenc que poden anar canviant en funció de com evolucioni el clima, no?
Efectivament. És que al final, exactament, no serà només avançar una collita, sinó canviar de cultius. És que, vull dir, d'aquí un temps potser hi haurà cultius que els trobarem exòtics aquí, perquè és que no es podran ni cultivar, no? Realment és un problema que no sabem ben bé cap on evolucionarà, no?
Haurem d'estar atents. Tradicionalment, el calendari dels pagesos, com el seu nom indica, estava orientat als pagesos, però malauradament cada vegada n'hi ha menys i, en canvi, per això el calendari segueix venent. Qui més va destinat a aquest recull?
Sí, jo vull fer... Bueno, primer això, qui va destinat? Actualment en venem més en el contorn urbà que el món rural, pràcticament. O sigui... I,
lo qual, ja s'ho saben banda, els pagesos, el que diu el calendari.
Clar, per una banda ens entristeix perquè és el que dieu, no? que això significa que hi ha cada cop hi ha menys pagesos, evidentment, però estan agafant un relleu molt fort gent jove i gent urbana, i això a nosaltres també ens alegra, perquè això vol dir que hi ha gent que, si bé no és pagesa, sí que li atrauen aquests temes, que el tema de la natura, de la pagesia, de tot això és un tema que el té més, cada cop més en compte. I després el tema dels horts urbans, o sigui, és que hi ha molta gent que realment li agrada que té horts urbans i que pues, aquest tipus de publicacions també en fa ús, no? I després, no sé, volia dir alguna cosa, perquè m'heu dit, entre el món urbà i el món rural, no?
Sí, de fet, volíem preguntar-li, Joan, si ara que ens parles d'aquests nous lectors, no?, dels horts urbans, si és veritat que la globalització potser ha difuminat més aquesta frontera del que és el món rural del món urbà. Heu aprofitat per incloure contingut més específic per aquest nou perfil de lectors, que no són els pagesos, sinó potser les persones que viuen en ciutats com els horts urbans que ens parlaves?
Oh, i tant. Un clar exemple, per exemple, va ser incloure el que ens el demanaven molt, un calendari de fruites i verdures de temporada, perquè, clar, els pagesos que els has d'anar a dir quines fruites i quines verdures s'han de collir cada mes, no? Però és que la gent urbana, realment, vam detectar un desconeixement impressionant. Vull dir, gent que encara es pensa que tot l'any podem prendre maduixes o que tot l'any podem prendre qualsevol tipus d'hortalissa i verdura, n'hi ha encara molta, no? I que se segueix queixant de que l'hivern els tomàquets no tenen gust. Clar, és que l'hivern els tomàquets no tenen gust perquè venen d'hivernacles, no venen d'un cultiu natural, no? I ens ha sorprès, doncs, de molta gent que ens ha escrit agraint que hi hagués aquest calendari de fruites i verdures de temporada, no? Vull dir que sí, clar, que ho anem adaptant per aquest tipus de gent.
Hi ha alguna novetat destacada enguany?
Bueno, sempre anem posant, d'enguany no, però vull dir, cada cop anem afegint, per exemple, hem afegit fa dos o tres anys només, doncs aquest calendari de paret amb tots els mesos festius, els articles intentem que siguin totalment d'actualitat. De fet, estem convertint aquest calendari cada cop més en una revista, perquè, és clar, calendaris n'hi ha molts. Sí. Centurals i càlculs d'astronòmics de les sortides i postes de lluna n'hi ha molts. Llunaris n'hi ha molts. En canvi, uns articles que cada any varien i cada any intentem que siguin d'actualitat, això és el que mantindrà fresca aquesta publicació.
El que marca la diferència, no?, d'altres continguts editorials.
Però, clar, per exemple, tenim publicades unes llistes amb totes les fires i mercats de Catalunya, diuen que és el calendari més complet en quant a fires, mercats, festes majors, però, clar, això poques varietats hi ha, només anem modificant els que ens comuniquen els ajuntaments i no deixen de ser uns llistats i prou, no? Però el que realment marca la diferència és això, els articles de qualitat que estem publicant. Per exemple, aquest any hi ha un article sobre les Masies, que és un testimoni realment del nostre passat, un testimoni arquitectònic del nostre passat, que és brutal, no? Perquè, per exemple, una de les coses que hem descobert és que existeix un projecte a Catalunya que es diu Projecte Masiaire, d'una fundació que s'ha creat Nas i Terra. I aquesta fundació, el que s'està, precisament el que està intentant, és que gent jove que vol fer de masover pugui fer-ho i posar en contacte propietaris de masies que estan enderrocant-se, que s'estan esfondrant, amb gent jove que vol ser masover, realment. I jo i li vaig preguntar a la que ens ha escrit aquest article, que és la Marta... perdona, que ara el nom a mi també és el Marta Lloret, molta gent la coneix per la caçadora de masies.
Sí, les xarxes socials.
No? Exacte, té una xarxa social molt potent i que està intentant que es renovin i que es conservin les masies, no? I jo li vaig preguntar, bueno, però poca gent jove us deu demanar en aquesta fundació ser masovera. Diu, no, si n'hi ha moltíssim, si no hi ha prou masies. El problema no és que no hi hagi gent jove, el problema, tornem-hi, és el tema burocràtic. És a dir, la de permisos que s'han de demanar per renovar masies, per fer obres, i la de permisos que s'han de demanar perquè una persona pugui fer de masover, és terrible, són uns tràmits burocràtics i administratius que frenen tot el procés.
Fan, i que hi ha gent que es fa enrere per culpa de tot aquest procés.
La sequera, el preu de l'habitatge, la guerra a Ucraïna i Gaza, l'aparició fugaç de Carles Puigdemont són alguns dels temes que inclou el judici de l'any, l'escrit que ha fet l'Anaïs Falcó i que obre, de fet, a la revista. Quina diries que és la línia editorial del calendari? S'ha mantingut la mateixa tendència durant tots aquests anys o ha anat variant en funció del moment polític i social?
I tant, si ha variat. Aquest calendari, si agafem els seus orígens...
1861, ens hem de remuntar.
164 anys, eh? Sí. El 1861 va sortir el primer número. Clar, jo tenim fotocòpies, perquè, per desgràcia, no conservem els primers números, però sí que tenim fotocòpies d'alguns d'ells, i eren per llogar-hi cadires, perquè és que eren, a part que eren quatre pàgines i prou, era el calendari i uns quants consells a l'agricultor, però molt allisonadors. Es deia com havia de
el paternalisme, de fer-hi,
El paternalisme, però no només el paternalisme, sinó el masclisme, ara que està de moda. O sigui, com havia de tractar el pagès a la pagesa.
Ui, senyor.
Com, quines feines eren aptes per la pagesa i quines pel pagès. Però és que era per llogar-hi cadires, eh? Que ara ens farien riure per no plorar, diguéssim, perquè...
Exacte.
Perquè sabem que estan fora d'època, però és que avui dia serien inadmissibles. Clar, hem passat d'una sèrie d'articles d'allisonadors i d'això, es va passar a articles tècnics. I d'articles tècnics, com que avui dia el pagès està molt format, té formació, gràcies a Déu, s'ha passat això, articles d'actualitat que puguin ser interessants per un ampli ventall de públic i molt divers. Vull dir que i tant, s'hi ha canviat moltíssim, moltíssim.
I de tot aquest contingut, Joan, n'hi ha algun que sigui el teu preferit de tota la revista?
Bueno, jo potser per la meva manera de ser vam crear una sèrie de seccions. A mi em fa especial il·lusió una que es diu Millorant el món, no?
Mm-hmm.
Per què? Perquè és un article, és un espai que cedim gratuïtament a projectes així d'emprenedoria que tinguin a veure amb l'agricultura, evidentment, que de gent que pugui fer difusió dels seus projectes, no? I han de ser projectes amb un valor o bé mediambiental o bé social. I a mi em fa especial il·lusió, no?, veure com doncs, ens agraeix la gent, la gratitud de la gent de dir, ostres, que ens deixeu escriure aquí el nostre projecte i fer-ne difusió, doncs ens fa molta il·lusió. Es diu, concretament la secció es diu Canviant el món, no millorant, però canviant el món.
És un punt d'optimisme, també, que de tant en tant va bé.
Un punt d'optimisme, i tant, perquè és que, aviam, el sector està molt castigat, i és veritat, però jo, parlant amb pagesos, ostres, tenen aquesta barreja, no?, de to pessimista, de que... Però també és veritat
l'empenta,
que
també,
gent,
no?
L'empenta que tenen. Ells sempre diuen, a pesar de tot, és que no ho deixarem, perquè és que és una professió, la millor professió del món, i és que tenen raó. És que sense pagesos, tots els urbanites, no sé què faran.
Ai, la sobirania no sé alimentària, farem, si tots hi prestessin més atenció, oi?
Vull dir que, esclar, l'aliment és el primer, i aliments de qualitat, i sense sector primari, el sector secundari i terciari no tindrien sentit d'existir. Vull dir que ens ho hem de plantejar tot això, eh?
Uh-huh. Hi ha una altra secció, Joan, que és especialment divertida o entretinguda, deixa'm dir, que és la de refranys i dites populars.
Oh,
però,
tant,
clar,
sí.
A Catalunya en tenim una pila. Com es fa aquesta tria que surten seleccionades al calendari?
Pues la tria jo la faig... Una mica també faig... per temàtiques, per exemple, si un any el calendari va sobre el tema principal és un determinat, intento buscar...
Que estiguin relacionades.
Que tinguin relació. Per exemple, un any vaig fer tot una sèrie de... L'Eloi Cordomí, el meteoròleg de TV3, ens va fer un article, i aquell any vaig aprofitar per fer tots els rodolins que es basessin en temes meteorològics, no?
Que en tenim una pila, i tant.
Que tenim una pila, és que no s'esgoten. I llavors ens fa especial il·lusió revifar-los, no?, i publicar-los, i molta gent ens escriu, és veritat, això la meva àvia m'ho deia, no? I no va renyit, gens renyit. Revifar coses del passat amb coses del present. Per això també vam crear una secció que es diu Aprendre de l'ahir, i perquè l'agricultura ha evolucionat molt tècnicament, però és que els nostres avantpassats tenien una saviesa simplement d'observació, que potser el pagès no tenia tants coneixements com ara, però en canvi tenia uns coneixements adquirits de generació en generació que és que no es poden perdre, no?
I en coneixement patrimonial.
Fa també, sí, exactament, exactament. És que és un patrimoni que no es pot perdre, de cap manera. Vull dir, això ho tenim claríssim.
Si no m'equivoco, Joan, fa poc més d'una dècada que ets editor del calendari.
Sí,
com
sí,
et vas involucrar? Jo crec que el teu amor per la pagesia queda palès amb aquesta conversa, però com et vas involucrar i per què amb aquest projecte?
Bueno, a la vida tot a vegades ve és una barreja entre el que busques, el que trobes i el que... No? Vull dir, jo això va ser una herència familiar. De fet, això ho portava el meu pare i, evidentment, quan es va morir, doncs vam haver de fer una decisió familiar o d'acabar-ho aquí o de seguir-ho.
Uh-huh.
Llavors,
vas dubtar o no?
No, ni mica. Ni mica. Vull dir, jo de formació sóc enginyer agrònom, ja m'agrada molt... Ja, si he estudiat això és perquè ja m'agrada molt, no? I sóc el que potser és més pròxim a temes relacionats amb l'agricultura dels germans, no? I bueno, doncs vam tenir clar que s'havia de seguir i va ser una mica això, seguir una tradició familiar, més que res.
De fet, en aquesta casa també vam tenir un altre Joan Tomàs, el teu fill, que és periodista.
És veritat.
Per tant, potser el llegat, no? No sé si ja està involucrat en el projecte o al final, des d'un enginyer agrònom o un periodista, escolta, va ben lligat per fer aquesta publicació.
De fet, ja alguna vegada, no només el meu fill, sinó la meva filla, ja m'han ajudat. Per exemple, tot allò de les xarxes socials, que jo per edat sóc una mica més aliè que ells, vull dir, si el Twitter el porto jo, com puc, també com puc, perquè això és una d'hores i una feinada tremenda, sí. Però l'Instagram ja és que no em veia ni capaç d'obrir un compte d'Instagram i tal, i llavors el va obrir la meva filla i m'estan ajudant a tirar endavant aquest compte d'Instagram. Vull dir, evidentment, jo crec que els meus fills, com que ho han mamat de mi, aquest entusiasme, estic convençut que el dia de demà això seguirà, segur, segur. Segur.
I ja per acabar, Joan, ets optimista respecte al futur de la pagesia a casa nostra, a Catalunya?
Bueno, més que optimista és que tinc claríssim que no es pot acabar. Llavors, és que haurem de buscar solucions. Jo veient l'empenta dels pagesos, la de gent jove que s'està incorporant i que cada cop hi ha més conscienciació de que... És que la pagesia ja no és només la producció d'aliments, és que és la vertebració del territori. És que ens hi va els boscos que se'ns segueixin cremant. En el proper número volem parlar, precisament estic buscant col·laboracions per parlar sobre el gran problema dels boscos. És que sóc optimista en el sentit... potser de que, per desgràcia, vindrà donat per una necessitat imperiosa de que això ha de ser. Hem d'invertir més en el món agrari. I crec que ho acabarem fent per necessitat, per desgràcia, però ho acabarem fent.
Uh-huh.
I després això, que la gent que s'hi dediqui, sigui molta o sigui poca, és una professió una mica com la meva, no? Com la docència, com la gent que es dedica a la sanitat, són coses vocacionals. I jo crec que no s'acabarà. D'acabar no s'acabarà. El que passa que la gent que hi visqui n'ha de poder viure amb una mica de...
Amb dignitat.
Amb dignitat. Amb dignitat. Jo, molta gent em diu, home, els pagesos, com a mínim que cobreixin costos. Com que com a mínim cobreixin costos?
S'han de guanyar la vida.
Costos i que puguin viure, per favor, és que clar, vull dir...
I tant.
És que no pot ser de cap manera, no?
Doncs per molts més anys de pagesia i per molts més anys del calendari dels pagesos, que ja en van 164, en siguin molts més. Joan Tomàs, editor del calendari dels pagesos i Sant Cugatenc, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Jo ja estic començant ja el número següent. Això és una roda que no para.
Doncs que no pari i de ben segur que en tornarem a parlar des de Ràdio Sant Cugat i Cugat Mèdia. Moltes gràcies, Joan.
Quan vulgueu. Moltes gràcies a vosaltres.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
Anem ràpid amb la tertúlia, que fem tard, i anem a saludar ja els nostres tertulians. Pedro Ezcurra, extreballador de banca. Molt bona tarda i bon any, Pedro.
Bon any i
bona
tarda.
Com estàs?
Molt bé, molt bé. Aquí, sí? Escoltant lo dels pagesos, que és molt interessant.
I tant que és interessant. Sí, pels que... Sí. M'imagino que més pels que no som professionals ni coneixedors del món de la pagesia, sinó per curiositat, perquè hi ha coses molt interessants en aquest calendari. Però vaja, anem a saludar l'Agustí Bernat, que és advocat i el tenim a Castellà. Agustí, bona tarda i bon any.
Bona tarda i bon any a tothom. I m'agradaria fer un esment.
Digues.
Jo vaig treballar amb la mateixa entitat que el senyor Ezcurra.
També? Vau coincidir?
Sí. Sí.
Ara, el Pedro,
a quin any?
Pues, és bona pregunta.
Vaig entrar en 1980 i vaig plegar ara el 2021.
Bueno,
I, sí, i et podria dir una reunió que vaig tenir amb tu molt divertida cap a l'any 90-91.
On va ser la reunió?
A la central.
Ah, bueno.
Era una mica popular, llavors.
Sí, 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 tant.
L'entitat, sí.
Quines casualitats, eh?
Mira, li he preguntat a la vostra col·lega que no em diguin dels meus antecedents i he demanat que em diguin que la pròxima vegada em presenteu com arxijubilat.
Això ara... m'han dit, però dic, a veure, això no defineix absolutament res.
Perdona, bueno, ja teníem oportunitat, perquè, clar, que podríem estar mitja hora explicant històries perquè la gent entengués com estem ara i com estàvem abans.
Però mira, si no et presento com t'he presentat avui, segurament l'Agustí no t'hagués relacionat. Imagino. No,
però el meu nom, per desgràcia, era bastant conegut per la gent de la red.
Mm. Sí. Qui també segurament és conegut a la seva ciutat és el Francesc Ribot, que va ser regidor d'Esquerra Republicana de Catalunya. Va ser, perquè ara és ex-regidor. Francesc, bona tarda i bon any.
Bona tarda, bon any a tots. I com els altres dos companys, també ex-treballador d'una caixa d'estalvis. O sigui,
mira
que
per
tres,
on...
Tres persones que dominen el sistema financer.
Pues ja podem muntar un sindicat.
Un sindicat?
D'arxijubilats.
No és la primera vegada que algú ho proposa, això.
Pues mira, és qüestió de què parlar-ne. Jo podria ser el decà per l'edat, eh?
Ho podeu agendar, però ara ocupem aquest espai parlant dels temes que us proposava per la tertúlia d'avui, que no són menors. I començarem pel tema, diríem, més polític, perquè precisament avui el govern espanyol ha donat el tret de sortida a un any d'actes per commemorar el 50è aniversari de la mort de Franco, i ho ha fet sense la presència del rei Felip, sense representants del Partit Popular ni de Vox. No cal dir que està sent un tema polèmic, perquè mai no plou a gust de tothom. El PP considera que és un programa, és una commemoració partidista que ha fet el PSOE, i en canvi Vox està parlant d'una proposta guerra civilista. Fins i tot socialistes també han aixecat la veu i han dit la seva. Però a mi sí que m'agradaria aprofitar que us tenim avui al programa perquè em parleu de la vostra percepció respecte als canvis que s'han produït en aquests 50 anys, des de l'àmbit social, des de l'àmbit polític, des de l'àmbit institucional. Com han canviat les coses en aquests 50 anys des que comença la transició fins a dia d'avui? Qui vol començar? Vols començar, Pedro?
Bueno, jo... Home, aquest tema a mi m'interessa, però perquè jo vaig ser un dels que ja tenia preparat un puro i una botella de cava el dia que va morir, no? I me'l vaig fumar i ho vaig celebrar. Però ara crec que la perspectiva no és tant amb la figura del Franco, que era... era un dictador cruel que fins a l'any 75 va estar firmant sentències de mort, i aquest no és el tema. El tema de l'aconteixement aquest que estan fent ara és que em sembla a mi que els joves no us hem sapigut explicar el que representa viure en una dictadura. I us puc dir que jo el Franco el vaig veure amb 7 anys al Prat de Llobregat, i llavors era la guia d'Occidente, no? El vigia d'Occidente. Mm. I el vaig veure perquè va venir a rebre, quasi aixonellat, a rebre a la Perona, o a la Eva Duarte de Perón, que ens portava la carn i el menjar. Jo tenia 7 anys i Franco era Déu. I després el vaig tornar a veure a Barcelona, per al Congrés Eucarístico, i a Barcelona, a la Gran Via de Barcelona, avenida José Antonio, estava atiborrada de franquistes aixecant el braç. I això és el que no hem sabut explicar a la joventut d'ara, el que és una dictadura. I aquest és el que crec que el govern intenta que la gent entengui, que la llibertat no va començar amb la mort d'en Franco, sinó que la llibertat la van perdre durant 45 anys. I això és el que hem d'explicar als joves, perquè no, perquè estem en un perill molt gros de tornar a caure en un altre tipus de dictadura, però molt semblants, eh? I no vull allargar-me perquè vull sentir els companys.
Ah, efectivament. Agustí, quina és la teva lectura?
Per el que fa referència a la qüestió que has plantejat, és que la diferència que hi ha entre 1975 i 2025 és senzillament abismal. No existia en aquella època... O sigui, podien haver-hi nominalment els tres poders independents, però només era nominalment. No existien unes eleccions lliures com hi ha ara, que podem escollir els nostres representants, tant a nivell local. No existia una descentralització administrativa, que sempre em feia molta gràcia que molts del règim deien que és que la descentralització administrativa és molt necessària, i una vegada amb un li vaig tenir que dir, escolta, heu tingut 40 anys per fer-la, què ha passat? O sigui, ja et dic, les diferències que hi ha entre dues èpoques són tan abismals que és impossible fer comparacions. Dit això, a veure, quan els actes aquests que s'han fet, n'havien més que... Perdoneu, és que jo no me'ls puc prendre en sèrio. I us donaré un parell d'arguments. Primer, perquè si 50 anys després el caudillo que se murió de viejo y en la cama, convé recordar-ho, resulta que un govern d'un partit que diu que estava a l'oposició en aquella època resulta que fa uns actes commemoratius a la mort d'aquest senyor, a veure, jo no ho entenc.
De fet...
Tot i que la idea que ha dit en Pere, l'entenc. Però, aviam, en què quedem? O sigui, commemorar que aconseguim un regent de llibertats... Un homenatge no és la paraula, però celebrant la mort d'aquest senyor, perdona, però això és un oxímoron com una casa. O sigui, si volíem celebrar tota aquesta assumpció de llibertats, potser tindríem que haver esperat un parell d'anyets. El 2027, que seria el 50 aniversari de les primeres eleccions democràtiques, si vols el 2078, que seria el 50 aniversari de l'aprovació de la Constitució, a veure, hi ha dates una mica més oportunes. Però com que estem acostumats en els últims 6 anys de que quan les coses van mal dades, comodín de Franco, i mira, ja parlem del tema aquest, doncs pues vinga, ja et dic, jo com a mínim, doncs, és que m'ho estic prenent amb molt humor.
De fet, és a partir de la mort de Franco que es comença a obrir a Espanya, i és precisament aquesta commemoració, el programa d'actes que organitza el govern sota el títol Espanya en llibertat, 50 anys. No crec que fos exclusivament la celebració de la mort del caudillo, però vaja. Francesc, tu coincideixes una mica en la lectura que fan els teus companys, el Pedro i l'Agustí?
Més amb el primer que amb el segon. Jo amb el segon li compraria la data del 77 per el tema de les eleccions, no la del 78, perquè precisament si d'alguna cosa es va fer malament, i també tampoc m'agrada com a concepte celebrar la mort de ningú, ni que fossi un dictador, que molt bé ha recordat el company, va morir de vell, malalt i al llit. No el vam fer caure. La nostra generació no va fer caure el dictador. Jo vaig començar en política als 15 anys, Franco encara era viu, vam ser una generació que s'ho va lluitar, s'ho va treballar molt, però que realment no vam aconseguir l'objectiu, que era enderrocar el sistema. La prova d'això és que es va fer una Constitució, però no es va aconseguir que canviar el poder judicial, no es va aconseguir canviar els estaments militars, i d'això plorem encara. D'un sistema judicial que no es va reformar, es va maquillar, van canviar el tribunal d'ordre públic o pel Tribunal Suprem, i l'estem patint dia a dia. No? Per tant, poca cosa. Ara, sí que hi ha una cosa que és molt diferent. Per exemple, que estiguem parlant, ara estem parlant d'aquests temes obertament, que fa 50 anys no haguéssim pogut parlar. Ha canviat la societat, tota la societat ha canviat. Però la societat és com un jo-jo, i la gent té anades i vingudes. Actualment, el 70% de la població del món viu sota règims autoritaris. El 70% de la població mundial. Vull dir que el temps... hi ha petites illes, i una cosa molt preocupant, que amb això m'afegeixo al que comentava el primer company, que era de que a la gent jove se li ha d'explicar què era una dictadura, se li ha d'explicar què significava viure en una dictadura, perquè les enquestes darreres que hi han és que un 25% dels joves pues no veurien malament viure en un règim autoritari. I ja aquesta pregunta es va fer per franges d'edat, I, curiosament, la generació que va viure el franquisme i el postfranquisme tenen clar que com a molt hi ha un 10% de gent que podria haver un règim autoritari, però els joves no, i a més va creixent aquesta percepció conforme més temps fa de la mort d'en Franco, com més temps fa d'aquesta dictadura. Per tant, la pedagogia s'ha de fer. Ara, és veritat que el PSOE, la manera que ha tingut de fer-lo i monopolitzar-lo, no és la més adequada. Ni la data és la més adequada, ni la forma més adequada. Haurien d'intervindre tots els partits del PP. Si realment es creu el sistema democràtic, també hauria d'estar participant. Perquè participessi el PP, perquè participessi els comuns, tots, pues suposo que el PSOE ho hauria de tenir que fer diferent, no? Però bé, reflexionar, parlar, recordar, sempre és bo, sempre és bo.
I que la Generalitat s'assumi amb un programa propi, què us sembla?
Bueno, hi ha una diferència a l'estat espanyol. A Catalunya també va tenir les seves peculiaritats i, per tant, no és el mateix que altres territoris, però realment coincideixo amb el que ha dit el company ara. El problema és que aquesta joventut no és que estigui a favor de la dictadura, és que no els hem sabut explicar el que era la dictadura. I, per exemple, clar, avui un senyor vol criticar públicament amb un alcalde i no li passa res, però a la dictadura pues, o et venia una denúncia sense proves i anaves a la Modelo, no? Vull dir que, ojo, perquè avui el món, com has dit ben bé, el 70% de sistemes ja que no són democràtics purs. I, clar, i estem corrent un risc de que entrarem en una dictadura i després començarem a queixar-se dels problemes de la dictadura perquè no els hem explicat el que és la democràcia o les avantatges de la democràcia. Perquè com que se les han trobades ells, els joves, i els seus pares se les han trobades fetes, els que som avis, pues ja sabem de què parlem, però clar, hem de gastar molta saliva per explicar el que és una dictadura. El de menys és Franco. Franco va ser un dictador, però és que va deixar una escola d'institucions. Avui els jutges són nets dels jutges anteriors, els militars són nets dels militars anteriors, i jo dic que els capellans són nets perquè no, en teoria no tenen fills, però seria el mateix. I aquests són els tres. La realitat del franquisme va ser això, militars, jutges, procuradores en cortes inclús, i després la Iglesia, no?, que el passejava el dictador sota pali. I això pues, no ho hem explicat.
I els grans funcionaris que hi ha a les administracions estatals, que manen més que molts ministres, també són de família.
Són igual, les mateixes famílies de sempre, de tota la vida.
El que algú va dir que està en el seu moment...
Perdó? Sí, és que aleshores, en tot això que acabes de dir, Pere, està molt bé. Però és que llavors vol dir de que l'atado y bien atado, que va dir el Caudillo, oi, s'ha complert 50 anys després. Perdó, ho sento, però és que això que dius no té ni cap ni peus. Ho sento, però t'ho tinc que dir ja així, clar. Si m'ho dius als anys 70, t'ho compro. Avui, no. Ho sento, no, però no.
Pregunta això, ves que és una dictadura.
No van per aquí els trets. M'estic referint a el que acabes de dir tu ara, de que si els jutges encara són els mateixos, els militars són encara els mateixos.
Els nets.
No.
Sí, home, sí.
Perdona,
sí, home,
però no.
Coneixes algun jutge fill de treballador, tu?
Sí.
Ah, pues bueno, pues uns
quants.
Fill d'un treballador,
uns
tu saps el que costa arribar a la carrera judicial?
Sí, senyor, claro que ho sé. Conyo, vaig estudiar dret. Bueno, a la meva promoció, com a mínim, tinc mitja dotzena de jutges i alguns estan a l'Audiència de Barcelona.
Sí.
Home, per favor.
I què venen, de carrera o venen de família?
Venen de carrera, cony, van estudiar amb mi, anaven al torn de tarda perquè havien de treballar al matí perquè s'havien de pagar la carrera igual que jo.
Vale, però jo parlo de jutges, no d'advocats, eh? Cuidado,
No, i tot, perdona, per ser jutge, primer has de ser advocat.
Ja ho sé.
Ja està.
Però bueno, però els jutges continuen sent tots de dretes. Per favor.
No necessàriament.
Bueno, no necessàriament, però els que són una mica d'esquerres i els hi compliquen la vida i els foten fora per prevaricadors, que podien donar 40 casos.
No. Això ho dic, no, jo et dono clan. 40 casos més en el cas contrari. Mira, i a la nostra feina ens va passar. Tu saps que el tema hipotecari que s'ho va carregar? Un jutge de primera instància de Lanzarote. Un jutge de primera instància de Lanzarote, o sigui, dels que acaben de sortir de la carrera. Són d'esquerres, diuen.
No, no. Bueno, jutges d'esquerres, jo m'agradaria conèixer uns quants, home.
Sempre hi ha alguns.
Ni d'esquerres ni de dretes, ha d'aplicar la llei.
Però les jutges són persones. Els jutges són persones. I són conservadors o són liberals. És igual el partit que votin. El que és cert que la carrera judicial, el 80-90% és de pares de fills. I els funcionaris de l'Estat igual.
Que no és veritat.
Vaig estar molt ben semblant.
Vinga, trenquem aquest desequilibri. A veure, Francesc.
No, jo per dir-ho de forma clara, és veritat, no tots els jutges són del PP. Hi ha una part molt important que són de Vox. I per tant, és evident...
L'acaba de rematar,
Clar que sí.
No. Ara, evidentment que hi ha jutges que tenen una sensibilitat d'esquerres. Però d'entrada, el que està ja corromput és que un jutge pugui, primer, opinar de política, pugui criticar el govern, qualsevol govern, i després continuar exercint i marcant i emetent sentències. Ara, qui es creu que la justícia és independent en aquest país? Qui s'ho cregui, sisplau, que baixi a Lourdes o a Fàtima, es llenci aigua als ulls per mirar-s'ho. Tots els judicis que han hagut del PP, tots els casos de corrupció del PP, del PSOE, que han sortit gratis fins fa 4 dies. Home, i això només passa amb la connivència dels poders judicials i perquè els poders judicials, qui tu vols progressar amb la carrera, has de tindre padrins. I els padrins tenen un nom a darrere, sigui PP o sigui PSOE. I això és així, ens s'agradi o no ens s'agradi. Evidentment que hi ha zones de la carrera judicial que tenen una sensibilitat més obrerista. Per exemple, els jutges que toquen temes laborals normalment tenen una sensibilitat més obrerista. Però aquests són els menors,
Bé, doncs, com que el tema promet i continuaran celebrant-se actes i continuarem parlant del tema segurament, de moment el deixem aparcat i ara ens n'anem a una altra crisi, anem a apagar un altre foc, no sé si tenim aigua suficient, però la veritat és que el foc que hi ha a Can Barça, no sé si el podem catalogar de crisi institucional. M'imagino que sabeu de què estem parlant, arran del cas Olmo i Pau Víctor, que encara estan pendents de saber si podran jugar una hipotètica final de Supercopa, que és la competició que ara està a punt de disputar el Barça. Podem parlar d'una crisi institucional o, com a mínim, d'un desprestigi de la institució del Barça? No estem parlant únicament del club, de la qüestió esportiva, sinó de la institució com a tal. Què us sembla?
Sí.
Vinga, Agustí. Primer.
És molt dir... No, jo crec que en aquest cas no es poden fer categories molt, molt determinades, perquè aquí hi ha molta... s'ha de partir molt d'on venim. I tenint en compte que va haver-hi una pandèmia que va tancar les activitats esportives, que va afectar el Barça però d'una manera brutal, que aleshores quan va començar a sortir algunes barbaritats que havia fet el president anterior del club, doncs, bueno, quan aleshores arriba el senyor que tenim ara, té que intentar apagar els focs com sigui. Ho fa bé o ho fa malament, això el temps ho acabarà dient. Mm. El que passa és que... A veure, la idea aquesta que has dit de desprestigi, és dura, però alguna cosa hi ha. I no et poso l'exemple ara ja d'aquestes últimes històries d'aquests fitxatges, perquè realment veus tota la cronologia que hi ha hagut és que hi ha per llogar-hi cadires.
Sí, són un foc i un altre i un altre.
A l'últim dia, el dia 31, és que hi ha arribat a llegir algunes tonteries que diuen, és que una transferència de l'estranger triga uns 3 o 4 dies. Dic, home, no fotis. Vinga, va, sisplau. Que jo vaig estar... Ser un club català que va estar a punt de caure en mans d'uns inversors estrangers que van prometre que havien fet una transferència, el dia que tenia que arribar tothom allà estan esperant en candeletes i al cap d'una setmana no hi havia arribat. O sigui, un engany. I clar, no, o sigui, amb aquestes coses, alerta. I perdona, és que m'anava. O sigui, t'ho dic perquè ahir vaig veure un partit de bàsquet... m'agrada el Barça, però sobretot el Barça de bàsquet, que ha estat molts anys...
Bueno, ara no crec que t'agradi gaire,
És que vaig arribar a sentir vergonya, perquè tu pots perdre, pots fer moltes coses, però quan veus aleshores la decadència en la qual ha caigut un equip que fins fa 2 anys jugava les finals europees i on ha arribat a caure, doncs és aquella sensació d'un... no sé si dir-te capollo sin cabeza o una nau sense capità, no sé ben bé com dir-ho. O sigui que podria ser que sí, com dius tu, hi hagi aquí una certa crisi institucional.
Vinga, anem perquè ens queda poc temps i tenim el Francesc i després el bueno. Pedro.
Bé, jo en bàsquet sóc de la penya, per tant, ho sento per la trajectòria del Barça, però ens va anar molt bé que poder-lo guanyar. Però a diferència d'altres companys, soc del bàsquet, sempre de la penya, i de futbol soc del Barça. Però amb el Barça de futbol i amb el futbol en general, si desenganyem-nos, més enllà dels grans titulars, depèn de que l'afició l'únic que vol és que la pilota entri en el seu lloc. I per tant, mentre entri la pilota, l'altre dia vaig estar veient la final de la... Bueno, la final no, perdó. Un partit de la Copa del Rei, 0-4, escolta, i tots els que estaven al voltant encantadíssims amb el Barça i contents i alegres. I de la porta no parlava ningú. Jo crec que la porta té una cosa que una mica el salva, és que va heredar un Barça amb un deute de 1.300 milions d'euros, que és una exageració. Per fer-nos una idea, és el deute que té el Principat d'Andorra. Per tant, va heredar una feinada impressionant, uns canvis a fer de jugadors, amb la bossa no buida, sinó amb forats per tot arreu. No, no m'agrada la manera que té que fer de fer la porta, l'histrionisme no m'agrada, ni en política ni en futbol, però ara tampoc és el moment de fer una moció de censura. Ara que ens comencem a recuperar, ara que hi ha esperances, la gent el que no vol és soroll. Però tant, ja
a veure com acaba el tema, temps. A veure com acaba el tema. Molt ràpid, Pedro, perquè estem ja en l'últim minut. L'últim mig minut.
És que jo lligaré el tema, ja que així no em podeu dir. Pues, heu conegut algun president d'un club de futbol que sigui d'esquerres? Perquè llavors ja hi som el mateix, no? Aquest senyor que ara la porta era nada menos que gendre del Juanito Echevarría, un falangista de l'època d'aquella que parlàvem. Vull dir, els presidents de futbol són gent que volen notorietat i s'apunten a un terremoto, el Núñez, però bueno, són gent que, com que tenien molts diners, el que necessitaven era notorietat.
Ja no tenim més temps, ho hem de deixar pues ja aquí, està. Ho hem per de deixar. Això, Pedro,
millor,
gràcies.
Millor no parlar-ne.
Agustí, vinga, Francesc, que vagi molt bé la tarda. Adéu-siau, adéu. Fins a la propera.
Bona tarda a tothom.
Adéu-siau.
Igualment, adéu.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Construccions Fer3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vi no naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
Dona a la teva pell i al teu cos la cura que es mereixen a French Kiss Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695-937-569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.